acompanyant-nos de la última de les conferències d'aquest cicle que hem organitzat conjuntament, com cada any, ja fa 20 anys que ho fem, amb la Càtedra de Cultura de Pensament Contemporani, Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. I per donar fi en aquest cicle que hem anomenat El món jueu a la gran pantalla, hem tractat el tema de les pel·lícules o de la cinematografia que tracta el tema de l'Holocaust, hem tractat el tema de Perlov i tota la seva producció cinematogràfica entorn de l'Israel dels anys 80. Hem tractat també la història del sionisme aplicada a partir de les pel·lícules produïdes per Israel o per Estats Units, i aquesta visió curiosa, no?, de què passa amb la política sionista a partir de l'eina del cinema. Hem tractat també el cinema en la visió de Walter Benjamin, l'ús de la imatge i del cinema amb Walter Benjamin, i tenim per últim amb nosaltres doncs en Jordi Dorca Costa. Ell és el comissari de l'exposició que acabem de presentar a la planta baixa, si no, les persones que éreu a la inauguració. N'hi ha que no, però us convido a veure-la. Tindrem l'exposició oberta fins al 14 de setembre. Ai, perdó, aquesta és una altra exposició.
Són dos de febrer.
Tenim l'exposició oberta fins al mes de febrer del 2026, i per tant teniu ocasió de venir-hi diverses vegades. És una exposició fantàstica, realment, que convida a entendre una cosa molt desconeguda, que és l'origen d'aquest somni que és Hollywood. I per portar a terme doncs aquesta presentació, aquesta conferència, hem convidat precisament el comissari d'aquesta exposició, que és en Jordi Dorca. Teniu el seu currículum, com sempre fem, en el full que us hem passat. En Jordi és llicenciat en Història per la Universitat de Girona, és màster en Cultura Històrica i Comunicació i Noves Professions per la Universitat de Barcelona, i postgrau de Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals per la Universitat Pompeu Fabra. Treballa de programador d'activitats i responsable de comunicació al Museu del Cinema. Va ser director de CurtDoc, Festival Internacional de Curtmetratge Documental de Vidreres. És articulista al diari L'Esportiu, li agrada molt el futbol, en Jordi, i és un gran entès al futbol, em consta. És membre del Consell de Redacció i col·laborador habitual de la Revista de Girona, i és autor del llibre El cinema de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona. En Jordi és això i molt més. Treballa, com he dit, en el Museu del Cinema. Tenim també el director del Museu del Cinema, Jordi Pons, gràcies per acompanyar-nos, i gràcies també una altra vegada al Museu del Cinema per tota la col·laboració, tant amb l'exposició com amb la conferència que ens oferirà doncs, en Jordi. Gràcies, Jordi, endavant, i gràcies a totes i tots vosaltres per haver vingut. Recordeu que és molt important per nosaltres que ens respongueu les enquestes que us passem, i recordeu que aquesta és l'última de les conferències d'aquest any, i que l'any que ve hi tornarem amb un cicle que encara no sabem quin tema tractarà, però que treballarem conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat. D'acord? Moltes gràcies.
Em sentiu bé, no? Sí? Bé, gràcies per venir. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria que miréssim una seqüència petita d'una pel·lícula. Us avanço que la pel·lícula és Barton Fink, dels germans Coen. L'heu vist algú d'aquí? Sí? Perfecte. És una pel·li... No sé si podem tancar els llums una mica, potser hi ha guai. Són aquests d'aquí. Aquesta pel·li m'agrada que veieu aquesta seqüència, perquè resumeix perfectament, em sembla que són 4 minuts, gairebé tot el contingut de la conferència, i crec que és una pel·li a part d'interessant, i jo crec que toca molts temes. Un dels temes que toca precisament és aquest, l'origen de Hollywood i els productors que van donar origen a Hollywood. No sé si ho faig bé.
que ara tinguin ell.
Perdoneu.
Tell us now what you face. What the hell's the matter with his face, Paul?
It's not as bad as it looks, it's just a mosquito in my room.
Place okay? Where can we put him?
I'm at the Earl.
Never heard of it. Let's move him to the Grand or the Wilshire. Hell, he can stay in my place.
Thanks, but I can wanted a place that was a little...
But that's Hollywood. Sure, say it. It's not a dirty word. Say whatever the hell you want. The writing is king here at Capitol Pictures. You don't believe me? Take a look at your paycheck at the end of every week. That's what we think of the writing. So what kind of pictures does he like?
Mr. Fink hasn't given a preference, Mr. Lipnick.
So how about it, Pod?
Well, to be honest, I don't go to the pictures much, Mr. Lipnick.
That's okay, that's just fine. You probably walked in here thinking that was going to be a handicap, thinking that we wanted people who knew something about the media, maybe even thinking there was all kinds of technical mumbo-jumbo to work. But that wrong. We're only interested in one thing. Can you tell a story, Pod? Can you make us laugh? Can you make us cry? Can you make us want to break out? Enjoy a song. Is that more than one thing? Okay, the point is, I run this dump and I don't know the technical mumbo-jumbo. Why do I run it? It's like a horse sense, goddammit. Showmanship! And also, I hope you've told you this, I am bigger and meaner and louder than any other kind in this town. Did you tell him that, Luke? And I don't mean my dick is bigger than yours. It's not a sexual thing, but you're a writer, you don't know about that. Cool?
Yes, thank you.
Luke! Used to have shares in a company, ownership interest, got bought out in the 20s. Muscled out, according to some, according to me. So I'll keep him around. He's got a family, Porsche monkey, sensitive. Don't mention the old days. Oh, hell, say whatever you want. Look, Bart, barring a preference, we're going to put you to work in a wrestling picture, Wallace Beery. I say this because they tell me you know the poetry of the street, so that would rule out Westerns, pirate pictures, Trueball, Bible, Roman. Look, I'm not one of those guys that thinks poetic. It's got to be foodie. We're together in it, aren't we? I mean, I'm from New York myself. Where? Minsk, if you want to go all the way back. Which we won't, if you don't mind, and I ain't asking. Now, people are going to say to you, Wallace Beery, wrestling, it's a B picture. You tell them. Bullshit! We do not make B pictures here at Capitol. Let's put a stop to that rumor right now. Thanks, Lou. Join us. We're talking about the Wally Beery picture.
Excellent picture.
Yeah, we got a treatment on it yet?
No, not yet, Jack. We just bought the story. Saturday Evening Post.
Ah, the hell with the story. Wally Beery is a wrestler. I want to know his hopes, his dreams. Naturally, I have to get mixed up with a bad element. And romantic interest. You know the drill. Romantic interest, or else a young kid, an orphan. What do you think, Lou? Wally a little too old for romantic interest. Look at me. A writer in the room, and I'm asking Lou what the goddamn story should be. Which is it, Bob? Orphan? Dame?
Both, maybe?
Maybe we should do a treatment.
Hell. Let Bob take a crack at it. He'll get in the swing of things, or I don't know writers. Let's make it a date, Bob. Keep it simple. We don't got to tackle the world the first time out. The important thing is we all wanted to have that Barton Fink feeling. I mean, I guess we all have that Barton Fink feeling. But since you're Barton Fink, I'm assuming you have it in spades. Seriously, Bart. I like it. We're off to a good start. All my writers will like you. I'm going to have to get some goddamn involved. I'd like to see something by the end of the week. Oh, I heard about your show, by the way. My man in New York saw it. Tells me it's pretty damn powerful. Pretty damn good. A little fruity, he said. Well, I guess you know what you're doing. Thanks for your heart, Bob. We need more heart in motion pictures. We're all expecting great things.
Bé, ja ho heu vist que és una escena d'un despatx, un despatx lluminós, típic de Los Angeles, aquí ja estem situats. Arrere de l'escriptori hi ha aquest home corpulent que domina la conversa completament. Zapp Lipnick, em sembla que es diu aquí, és el personatge aquest que interpreta Michael Lerner. Va estar nominat a l'Oscar per aquest paper, millor secundari. I és un personatge inspirat en Louis Mayer, que és el cap mític de la Metro-Goldwyn-Mayer, i és una de les grans figures d'això, del Hollywood dels estudis, no? Era molt conegut pel seu llenguatge, per dir-ho així, groller, perquè era molt teatral, era una persona molt teatral, egocèntric, autoritari, I és el que representa una mica el Hollywood dels grans estudis en aquesta seqüència. Llavors hi ha un altre personatge, l'U, que és el personatge dels primers estudis que van arribar a Hollywood i que aquests taurons van anar a xuclant i quedar-se per ells per crear aquests grans estudis. Ara veu que l'U porta el cafè, el tenen allà, però els fa mitja pena i tal. I l'altre personatge és Barton Fink, que és en John Turturro, que és un personatge contractat per escriure guions. És un dramaturg de Nova York i aquest dramaturg el contracten perquè doni noves idees, però sobretot perquè doni un aire molt més artístic a una indústria que en aquell moment estava considerada una indústria, per dir-ho així, d'entreteniment barat o banal o molt. I ells, els mateixos productors, volien que aquesta, que la indústria agafés un nou impuls, i contractaven això, dramaturgs a Nova York. En aquest cas és un dramaturg molt proper al socialisme, molt implicat amb les causes. Diu, tu fas poesia de carrer, hi ha un moment que li diu, i jo també sóc un home de carrer, jo sóc un home de Nova York. Diu, bé, de fet sóc de Minsk, Rússia, qui diu Minsk, ara em sembla que és Bielorússia, però en aquest moment era tot part del mateix. I aquí ja veiem també l'origen d'ell, no? Un origen jueu, perquè també hi ha un moment que parla de la seva cigala jueva, que és la més gran que hi ha en tot Hollywood. I també sabem que ell es considera de Nova York, però que si vas als orígens és de Bielorússia, de Minsk, i per tant és un... I a través d'això anem veient també aquest to molt autoritari i aquest intervencionisme total en tots els papers de l'Alco. O sigui, aquests productors semblava que només haurien d'estar dedicats al tema financer, per dir-ho algo, aconseguir que la pel·lícula tiri endavant, però veieu que aquí intervé completament què serà, com serà el personatge, com volem que sigui. I mica en mica el va anar com acompanyant a portar el guionista cap al lloc on ell vol, no? És una seqüència molt que sintetitza molt amb aquest humor que fan servir els Coen i molts jueus, que és aquest humor autocrític, no? El self-deprecating humor, que en diuen, que els germans Coen l'utilitzen de manera brillant i que el fan servir molt els jueus, que és en riure's ells mateixos. I aquí se'n riuen de, no només de l'origen de Hollywood jueu i de tots aquests personatges que són bàsics per entendre la creació de la indústria, sinó també de l'impacte que va tenir quan es crea una indústria de l'entreteniment a Los Angeles i el contrast que té aquesta amb la cultura alta que suposadament hi havia a Nova York. La cultura dels dramaturgs, dels poetes, de la gran generació d'artistes plàstics també i visuals, que eren, en principi, no? Com aquelles pel·lis de Woody Allen, no? Que a Nova York hi ha la gent seriosa i quan va a Los Angeles Woody Allen diu això que és, no? Hi ha una seqüència d'Annie Hall, precisament, que Woody Allen, fent també aquest humor, diu precisament, diu, aquí no hi ha escombraries pel carrer perquè la reciclen i fan televisió. Doncs això és una mica la idea, no?, del Nova York cultural. I aquesta és una seqüència que m'agrada perquè és això, ja apareix tot el que avui hauríem de comentar. I abans també d'entrar en matèria, m'agradaria parlar-vos d'un article que es va publicar al New Yorker, que és un article curiós, que en català es diria més o menys val la pena defensar els fundadors jueus de Hollywood. El va escriure Michael Schulman. Michael Schulman és un historiador del cinema i un cronista que sobretot està especialitzat en totes les conxorxes que hi ha a l'entorn dels premis Oscar i de l'Acadèmia de Cine, que sembla que allà és una votació molt legal, i hi ha uns grups de pressió i uns merders increïbles, i ell els ha anat analitzant. I Michael Schulman va escriure habitualment al New Yorker, que és aquesta revista, la gran revista americana, sobretot en temes culturals, i va anar a visitar el Museu del Cinema, el Museu de l'Acadèmia de Cinema de Los Angeles, que és aquest, Jordi, déu-n'hi-do, És un museu increïble, de Renzo Piano, el va dissenyar, i és el gran museu que enalteix l'Acadèmia de Cine i la gran indústria de Hollywood. Curiosament, aquest museu, si no tinc mal entès, es va inaugurar el 30 de setembre del 21 i s'hi pot veure el Falcó Milenari de Star Wars, l'escriptori de Don Corleone, s'hi poden veure mil històries. I l'article aquest el va escriure ell el 17 de juliol del 24 i el juliol del 24 ell Schulman, va, aquest museu, perquè s'acaba d'inaugurar la primera sala del museu, que quan es va fundar no hi era, quan es va inaugurar no hi era, i que és una sala dedicada precisament als fundadors jueus de Hollywood. Per tant, es va crear aquest gran museu i es va obviar els fundadors. Per què es va obviar els fundadors? Bé, que aquí hi ha diferents teories que les deixen anar a l'article. Una de les que hi ha és que antisemitisme, el fet de ser jueus, és una teoria que no s'hauria de descartar, però que bàsicament no es van sortir o no es va fer aquesta sala, es va amagar aquest origen, per la cultura una mica de la cancel·lació. Tots ells es va considerar en un moment que eren gent molt autoritària, molt despreciable, que havien tingut actituds molt misògenes, que havien maltractat actrius. Eren personatges poc recomanables i van obviar-los, fins que els descendents d'ells van reivindicar l'origen, van dir que no tot era igual. Schulman a l'article al final diu que els pares fundadors dels Estats Units també tenen moltes llums i ombres i, per tant, igual com els van tenir els fundadors jueus de Hollywood, que precisament amagaven una mica el seu origen jueu. No eren gent que es mostrés en públic molt orgullosa de la seva condició de jueus. Amagar-ho tampoc diria, però que no en feien gens ostentació. I es va inaugurar aquesta sala i es va inaugurar des d'un punt de vista molt crític, sobretot en els textos. Una sala on es ressalta molt totes les seves misèries o tots els seus caràcters i les seves controvèrsies. Això va suposar que ja va haver un moviment als Estats Units que va dir que era una sala que fomentava l'antisemitisme perquè només destacava la part dolenta dels fundadors, i Schulman ho criticava en certa manera dient que potser sí que estaria bé també destacar i honrar que ells van ser els que van fundar Hollywood. Per tant, ens trobem aquí que han fet una exposició impressionant, aquest Hollywoodland. Jo vaig entrar en un vídeo a YouTube on pots veure una mica el que fan, hi ha realitat immersiva, de tot, una super exposició. I aquí però que es va inaugurar, això que us dic, gairebé 3 anys després, sobretot per aquesta polèmica. Quina és la polèmica? Doncs el seu caràcter, però mira, fa com il·lusió que el Museu dels Jueus de Girona reivindiquem uns personatges que també a Los Angeles no fa tant que els estaven reivindicant. Però com van arribar a tenir un paper clau aquests jueus en la història del cinema? Si jo, almenys, la presència jueva en els espectacles audiovisuals, en els precedents del cinema, és nul·la. No hi ha cap inventor que sigui d'origen jueu. No sabem tampoc que hi hagués en el primer cinema una intervenció directa dels invents de les primeres projeccions de cinema, tampoc de cap jueu. De fet, als Estats Units, el gran introductor del cinema és Edison, amb els seus invents, primer amb el kinetoscopi i després també en les sales de cinema. I no se sap massa com aquests jueus van arribar, no se sabia gaire com podia ser que aquests jueus, que en principi no tenien cap antecedent en el món de l'audiovisual, arribessin a ser tan importants a l'hora de fundar Hollywood. I per entendre-ho, primer hem de fer un repàs en els seus orígens i hem de dir que tots els pares del sistema de fundació, del sistema de producció industrial de Hollywood, eren jueus escasenites, són els jueus que hi ha al centre i a l'est d'Europa. Vivien en uns poblats, que ho pronunciaré malament segur, que es deien Chetels, Sílvia, ho dic bé, Chetels, diria que sí. Són uns poblets, en idioma yiddish, en què l'imperi rus els deixava tenir i on els jueus podien relacionar-se i podien viure conjuntament d'una forma, per dir-ho així, legal, o que més o menys que els deixaven, i eren uns poblets que estaven constantment atacats per la resta de la població de l'imperi rus, amb els anomenats pogroms. Hi havia mil i uns atacs, però també eren uns llocs on la comunitat jueva es va fer molt forta amb temes culturals, amb la religió, amb l'humor, també això que deia, aquesta autoironia, aquesta autoparòdia, tot neix d'allà, el teatre, les històries, i era una manera que ells tenien per sobreviure. Però la marginació d'aquests jueus era tan gran que molts van intentar buscar maneres de sortir i de marxar d'aquests petits pobles. Alguns van sortir d'allà i es van posar més endavant, o en aquells moments, en partits polítics, per dir-ho així, propers al socialisme. Alguns altres ja, no tant en aquell moment, potser més endavant, ja alimentaven l'idea d'anar a Palestina. Però també hi havia molts que van optar per la migració. Segons sembla, els Estats Units va ser el lloc on es va rebre més immigració jueva. Es calcula que entre el 1881 i el 1924 van emigrar de l'Europa de l'Est als Estats Units 2 milions de jueus. Poca conya. 2 milions de jueus. I segons ens indica el Museu Jueu de Nova York, que l'apartat que dediquen això a la història de la immigració jueva als Estats Units, molts es van instal·lar al Lower East Side de Nova York, on van formar una comunitat molt cohesionada que va prosperar malgrat les dificultats inicials. Sobretot van impulsar la indústria del tèxtil, de la confecció, van crear empreses, cooperatives, van fundar teatres, diaris en jiddisch, escoles, sinagogues, organitzacions que enriquien la vida cultural, i es van convertir en això, en la comunitat jueva més gran del món, i van tenir una gran influència en la literatura, en les arts, en la política, en l'activisme social del Nova York de l'època. Jo he buscat alguns noms de personalitats d'aquells anys, no sé, hi havia un escriptor, Sholem Aleichem, l'empresari teatral Jacob Eitler, que va ser un dels grans impulsors del teatre a Nova York i un dels predecessors també del teatre de Broadway, Isaac Singer, que va crear una màquina de cosir, aquest tot, o Emma Goldman, l'anarquista, i dintre de tots aquests també hi havia Adolf Zukor, Carl Laemmle, William Fox, Samuel Goldwyn, Marcos Leff, Harry Cohn i Jack Cohn, i els germans Warner, que eren els que van ser els pioners de Hall, que van crear els grans estudis de Hollywood. Heu de pensar que en aquella època un èlit protestant era el que dominava els espais financers i econòmics de Nova York. Era molt difícil accedir si eres una altra minoria en aquests espais, per no dir impossible. I la idea dels jueus era evolucionar econòmicament, socialment, prosperar i sortir del gueto i trobar noves formes de vida més enllà del gueto del Lower East Side. Tots els predecessors, els fundadors de Hollywood van tenir oficis abans del cinema. Per exemple, William Fox, Carl Laemmle, Adolf Zukor van treballar en el tèxtil, alguns de pelleters, els altres de tintorers. Samuel Goldwyn venia guants de manera ambulant. En Marcos Leff es dedicava a les màquines recreatives, àlies màquines escurabutxaques. Harry Cohn era músic, Jack Cohn era repartidor. Els germans Warner van fer de tot. Un era cantant, l'altre... N'hi va haver dos que es van dedicar al negoci de les bicicletes, botigues, petits negocis, i van anar evolucionant. Però en aquell moment, com us deia abans, Edison era el que controlava el negoci del cinema a Nova York. Sobretot havia creat un invent, el kinetoscopi, que si aneu al Museu del Cinema, allà en tenim... El tenim i està perfectament explicat, però perquè ho entengueu ràpid, és un visor individual. És un visor que es posava els ulls allà i podies veure petites pel·lícules. Llavors es va crear unes sales que eren el Kinetoscopy Parlors, i n'hi havia diferents, i la gent pagava uns diners i es posaven allà i miraven una mena de peep show, també seria una mena de... I la gent podia veure aquestes pel·lícules, a vegades eren combats de boxa, a vegades eren petits gags. I llavors, a partir del 98, quan els germans Lumière ja van patentar el cinematògraf, també Edison va veure que la possibilitat de veure el cine en comunitat donava molts més calés. Donava tants més diners com que podies... El visor individual passava a ser un visor de centenars i centenars de persones. Tothom podia veure la mateixa pel·lícula al mateix moment i se'ls apagar tots. Llavors ell va patentar un cinematògraf propi, que es deia el Vitascopi. De fet, diria que no és seva la patent, però ella és qui la va gestionar a través de la seva empresa, i va començar a obrir sales per veure aquest tipus de pel·lícules. Aquestes sales, en principi, eren com una mena de barraques de fira, molt poc prestigi, però a poc a poc hi va haver una sèrie de pioners que van veure la possibilitat de crear unes sales que semblessin un teatre, que fossin de preus molt populars, que la gent de classe popular que no podia ser al teatre, a l'òpera i aquests grans espectacles pogués pagar pocs diners i pogués veure un espectacle cultural o un espectacle artístic i que se sentís per un moment que participava de la vida cultural, no? Un espectacle per la gent de classe mitjana o baixa. Llavors va venir la creació d'una xarxa o d'unes sales al principi que es deien les sales Nickelodeon, que eren unes sales permanents de cinema, ja no eren petites barraques ambulants, on el nom prové de níquel, la moneda de 5 cèntims, que era el que costava l'entrada, 5 cèntims, vull dir 5 centaus de dòlar, i del grec Odeon, el teatre, no? I d'aquí va venir aquestes sales. La primera es va fundar a Pittsburgh, les altres eren a molts altres llocs, Edison agafa la idea i també comença a crear aquest tipus de sales, i els jueus veuen aquí una oportunitat de negoci per explorar que ningú havia explorat. Hi ha una anècdota molt bona. Barney Balaban, que va ser el president de Paramount Pictures entre el 36 i el 64, 1936-1964, abans de dedicar-se al cinema venia mobles i gramòfons, tots es dedicaven a qualsevol altra història. Al final va obrir el Circle Theatre a Chicago, que és una de les primeres grans sales, una primera sala en què va trobar un sistema d'aire condicionat, o sigui, el tio era un visionari. I un dia ella era a casa i va arribar la seva mare i li va dir: tinc el negoci perfecte, acabo de venir d'un lloc que és el negoci perfecte, acabo de venir d'una sala d'aquestes, dels Nickelodeons, i has collonut el millor negoci de la història. La gent paga abans de tenir el producte i haver-lo vist. Fins que no vaig veure aquesta història no em vaig quedar que tenia raó la mare. Tu pagues a risc completament, però ja has pagat. I van dir: aquí és el negoci, i és on els fundadors van veure això. I com que ells venien tots del món del comerç, entenien molt bé com era la distribució d'un producte. De fet, ells mai es van encarar en el cinema com un producte artístic al principi, sinó que era un producte per comercialitzar. Coneixien bé la comercialització, el comerç de béns, i van trobar socis per tirar endavant això que ja estaven en sales obertes, no? Sobretot Samuel Roxy Rothfeld, que també era jueu, i Sid Grauman, que eren els dos que estaven en el negoci, i van començar a fer associacions i a crear aquestes sales. Cap al 1910 es calcula als Estats Units, segons el diccionari de cinema d'Oxford, entre 10 i 12 mil Nickelodeons. És molt, eh? Cada vegada que un Nickelodeon, els beneficis que donava un d'aquests els n'hi permetia obrir-ne entre un i dos més. Els beneficis d'un. I aquí va venir la gran eclosió d'aquestes sales. El 60% de les pel·lícules projectades eren europees al principi i la resta eren de petits productors novaiorquesos, la majoria associats a Edison. Llavors, amb aquest èxit, ells van veure, els productors jueus, sobretot Carl Laemmle, que era el més visionari, que si ell produïa les seves pròpies pel·lícules guanyava més diners. I evidentment és el que es va dedicar a produir pel·lícules i a continuar amb l'expansió. Fins que Edison va veure que hi havia massa gent en el negoci i es va inventar una manera molt pràctica d'acabar amb la competència, que és patentar totes les fases de la producció i distribució i exhibició de cinema. És a dir, va començar a associar-se amb les empreses que creaven les cintes, amb les empreses de les càmeres, amb les empreses dels projectors, amb les empreses del tal. D'aquesta manera va crear un trust, un holding, per dir-ho així, no sé si és en termes econòmics és exacte, però un trust és això, un grup d'empreses que controlaven tot el negoci. Per tant, tothom que es volia dedicar a aquest negoci havia de passar per caixa. Això què feia? Que la idea aquesta de produir les seves pròpies pel·lícules per aquests pioners jueus era complicada, s'anava complicant. Això, en un primer moment, i per resumir-ho, Carl Laemmle, que va ser l'abanderat i qui va abanderar la lluita contra el trust, el que va fer va ser una cosa interessant, que és començar a posar querelles, per exemple, contra la fàbrica Kodak, per dir-los que no podien estar dintre el traç, o amb la distribuïdora de George Klein, que era la més gran del país, i va començar a posar aquestes querelles antitraç als jutjats. Clar, com el ritme judicial ja sabeu que és lent, paral·lelament amb això va començar a fer accions de boicot a les empreses d'Edison, com per exemple contractar Mary Pickford com a actriu per les seves pel·lícules, en contra, contrariant a Edison, entrant en una altra batalla legal. De fet, de Mary Pickford, un dia Carl Laemmle va inventar que es havia mort i la va fer ressuscitar per així enaltir una pel·lícula. Era la primera persona, és dir, el pioner de l'Star System, el primer que va utilitzar les actrius com a ganxo i els actors com a ganxo per portar-les a les seves pel·lícules i associar-se amb la premsa per enaltir aquests personatges per després portar gent a les pel·lícules. Llavors el procés va començar aproximadament el 10, va entrar als jutjats el 12 i va acabar el 18, un cop ja els pioners havien marxat de Nova York, perquè una de les l'última idea que els hi va quedar quan la lluita entre ells i per exemple i Edison estava al límit, Edison va començar a emprar tècniques utilitzant la violència, sicaris, gàngsters, i va haver mil i una batalles, ja no podien més, i vam, a través dels seus advocats, van dir: mira, l'única manera és que us aparteu de la costa est, que és on el trust és, i us aneu a l'altra banda. Havien de canviar 4.145 quilòmetres de distància, això ho he mirat amb el Google, no és que sigui, i anar-se'n a Los Angeles a formar una nova indústria fora de la influència d'Edison. Per tant, Edison, indirectament, és el culpable del naixement de Hollywood. I així es van fer. S'ha de dir que a finals del 19 Hollywood era res. Hi va un promotor immobiliari que es deia Howard Johnston Whitley, que va comprar un ranxo a la zona on ara hi ha Hollywood, i Whitley va parcel·lar aquell terreny i el va vendre a porcions per fer-hi cases, i allà va començar a formar-se el barri, no? L'any 1903 es va constituir com un municipi independent, el 10 es va annexionar a Los Angeles, perquè com que no tenien, es havien d'obtenir els serveis bàsics, l'aigua i el clavegram, no hi havia maneres de fer-ho per ells, i si entraven a Los Angeles, doncs era una manera de fer-ho. I el 1911, quan ja era un barri, hi entra la Nestor Film Company, que és la primera productora que arriba allà, que la va fundar en David Horsley, però que aquesta productora va estar molt poc com a entitat independent i com a productora, perquè l'arribada de Carl Laemmle, que és el fundador de l'Universal, el va xuclar i el va comprar. Que és una mica el cas que hem vist en la seqüència d'aquest pobre home que li portava el cafè a Barton Fink, que eren gent que havia estat allà, productors més o menys independents, que amb l'arribada també dels grans estudis i d'aquests taurons, per dir-ho així, doncs... Llavors, en els anys següents de l'arribada d'Universal, com us deia, el 12, també va arribar Adolf Zucker, que tenia una empresa que es deia Famous Place Films, que després va ser Paramount Pictures. Va arribar Louis B. Mayer, que és un dels fundadors de Metro-Goldwyn-Mayer. En Samuel Goldwyn, que era un productor independent, que també tenia una productora. No us allargaré amb els temes de compraventes i fusions d'empreses, perquè són una mica llargs, però totes aquestes empreses acabaven sent fruit de l'arribada d'aquests productors i de la compra d'empreses existents o de la unió d'empreses existents. Els quatre germans Warner van crear Warner Bros., William Fox, la Fox, i Harry Cohn va ser Columbia. I aquí ja tenim assentades aquestes productores. Com us he dit, tots aquests tenien uns trets en comú, tots havien nascut en contextos humils, tots eren fills d'immigrants, immigrants o fills d'immigrants de jueus escasenites de l'Europa de l'Est, compartien una altra cosa, que era que tenien experiència comercial, l'altra que tenien ambició, i que com que havien estat en aquests negocis de venda ambulant, de la cultura del comerç, tenien una idea molt clara de l'economia, tot i ser tots ells, el que es diu ara, autodidactes, no? Després també venien de llocs on la cultura jueva té aquesta tradició narrativa i literària tan important que els hi permetia això, doncs, interpretar les bones històries, saber trobar els ganxos, moltes vegades aplicats a la seva pròpia experiència, després en parlarem. També ells eren de classe 1.000 i van crear un negoci per la classe 1.000. Per tant, qui sap més què vol la classe treballadora que la mateixa classe treballadora? I ells el que van fer va ser agafar un negoci, portar la cultura en un valor, amb un preu d'entrada molt baix, però dotar-la amb aquests nous grans teatres i nous grans cinemes i amb tot aquest glamour d'una majestuositat que feia que el qui anava al cinema se sentís partícip d'una gran cosa, d'un gran espectacle. I això és el que ells van fer a preus barats i amb molta gent, teatres immensos, cines immensos, que els hi permetien, doncs, tenir un gran rendiment. També hi ha el tema de la introducció de l'humor, no? L'humor era un concepte que en el Chettles era absolutament central. De fet, em sembla que la pel·li aquella del violinista en el tejado es veu, no?, en moltes pel·lícules d'aquestes que mostren això. De fet, hi ha figures com l'etern perdedor o el pesat, que són figures que de l'humor jueu que s'han anat perpetuant al llarg dels anys, sobretot en el cinema, no? Són la Schleimel, diria, l'etern perdedor, o el Nuddig, que és el pesat, no? Si mireu el cine de Woody Allen o, per exemple, les sèries de Larry David, Seinfeld, són uns trets de l'humor jueu que ja s'han implicat completament en la cultura americana i que es reprodueixen constantment, no? I l'humor també va ser introduït a través de les bases d'aquest humor jueu, però això ja donaria per una altra exposició, un altre cicle de conferències, no hi entrarem. Per exemple, hi ha una altra cosa, que el gènere del western, que sempre s'ha associat molt a la fundació dels Estats Units i a la recuperació de terreny, als indis i a la fundació de nous assentaments, també és veritat, però si us fixeu en els westerns també hi apareix, a part del mite americà, el mite de la immigració, que ells van viure les pròpies pell. També hi ha el mite de les petites comunitats que són atacades sistemàticament, els set magnífics, no? És una comunitat de mexicans atacada constantment per bandits, com si fossin pogroms, i després sempre hi apareix algun salvador. Per tant, moltes de les seves vivències com a jueus a l'Europa de l'Est també es van veure reflexades en les seves pel·lícules i en els seus guions. L'altra cosa és que, una cosa sembla banal, però Califòrnia ja és sol tot l'any. Era un lloc ideal per als rodatges. I l'altra és que era un lloc on hi havia molt terreny per fer grans estudis, per fer grans gravacions a l'exterior, per fer el que els sortís més a compte en el moment. És veritat que el cine en rodatges a l'exterior va venir molt després, en les pel·lícules aquelles de Monument Valley, de John Ford i tal, no? Però sí que hi havia molt d'espai per poder-ho fer. I que podies aixecar una indústria des de zero. I l'altre punt vital d'això és que, a diferència de Nova York, les èlits econòmiques allà no hi havia una èlit econòmica assentada com a Nova York, i sí que hi era, no? N'hi havia en llocs concrets associats a minories concretes, per dir-ho així, no? Si us fixeu en les pel·lícules, la majoria dels policies tenen nom irlandès, perquè és veritat que els irlandesos van ocupar en gran part la policia. O el món financer que a Nova York, que tot i que moltes vegades després d'això va canviar, en aquell moment estava molt ocupat pels anglos, per la gent, els guas, per dir-ho així, els protestants, no? La gent, els grans escocesos, anglesos. I per tant ells allà sí que van trobar una possibilitat, de part de guanyar diners, convertir-se en un èlit. I convertir-se en els que governaven la ciutat. I això també era una elecció que van fer i que els hi va servir per integrar-se, per tenir un ascensor social que havien desitjat sempre des que van arribar i que a Nova York no acabaven de poder culminar. I l'altra cosa que representa tot això al final és una de les grans, grans temes del Hollywood clàssic, que és la gent feta a si mateixa i el somni americà, que és el que ells van mostrar moltes de les seves pel·lícules del gran somni americà, que tot és possible. I és la seva petita història que també ells van explicar al món a través de les produccions. Els pioners, com us he dit, són Adolf Zucker. Adolf Zucker va néixer a Hongria, en una família jueva, i el 1912 va fundar Famous Players Film Company, que molt temps es va ser Paramount Pictures. Va ser una persona clau en la creació de la indústria cinematogràfica i sobretot en la creació del sistema d'estrelles, també, no? Com Cal Lemley. Van crear un sistema d'empreses molt gestionat per determinats representants. Aquestes empreses buscaven talent jove, aquest talent jove es convertien en grans figures, aquestes grans figures les contractaven els grans estudis associaven cada actriu, cada actor en un paper concret, i llavors tenir o no tenir Rita Hayworth, per dir alguna cosa, suposava uns ingressos uns altres, i hi havia unes lluites per tenir els millors actors i els millors actrius, no? A la fundació de l'Star System. Carl Lemley va néixer a Alemanya, a Laubheim, i també és jueu i és el fundador d'Universal. Us el destaco perquè ell va crear una cosa que es deia Universal City, quan va arribar, que és un enorme complex en què hi havia oficines, platós, interiors, exteriors, tallers de decorats, magatzems, escoles, guarderies, esglésies, sinagogues. Aprofitava la llum natural per també fer una mena de piscines platges perquè la gent pogués descansar en els moments. I va arribar a tenir 1.100 empleats treballant allà, més les famílies, era com una colònia fabril. La gent vivia allà, els nens anaven a l'escola allà, tenia això, personal administratiu, decoradors, vestuari, zones d'habitatge, serveis per treballadors, bars, cinemes, suposo que també en tenia, no, si no tenia cinemes, sí, sí. L'estudi va tenir una gran capacitat d'innovació i ell, per exemple, va ser el descobridor de Lon Chaney, que era l'home dels mil rostres, que va ser una figura capdalt en el primer cinema de Hollywood. William Fox va néixer a Hongria, es deia Wilhelm Freiet, es va canviar el nom per William Fox i va crear la Fox a través de la fusió molt complicada de diverses empreses, però va crear un conglomerat enorme i un gran estudi. Samuel Goldwyn era de Varsovia, Louis B. Mayer era bielorrus i van jugar tots dos un paper fonamental en crear Metro-Goldwyn-Mayer. Tot i que Goldwyn és ben bé un fundador, sí que algunes de les seves productores van acabar dintre el conglomerat. Llavors els germans Harry i Jack Cohn, que eren també, aquests eren fills d'immigrants jueus, ja no eren directament immigrants, però van fundar Columbia. I llavors hi havia els tres germans Warner, que eren Jack, Harry, Albert i Sam, el més conegut és Jack, sobretot perquè era un malparit increïble, i a les memòries de la majoria d'actors, actrius i directors que van treballar amb ell, així ho fan constar, quan va fer Que fue de Baby Jane, aquella pel·lícula meravellosa, que va haver-hi tots els conflictes possibles, ell en lloc d'ajudar a solucionar-los va posar tots els merders que va poder. Era un personatge molt curiós, que va ser primer cantant, per tant tenien el primer níquel, n'hi havia un que movia la manivela de la pel·lícula, l'altre cantava i tocava el piano, que era Jack, l'altre cobrava els diners i l'altre acomodava. Els quatre germans portaven, i després, però van crear un autèntic imperi, i Jack Warner ha estat un dels productors que ha creat una de les grans pel·lícules de la història, de fet diria que Casablanca la va ser ell el productor. És un personatge d'aquests que avui també en diríem cancel·lable. I durant l'etapa de Hollywood, en aquesta època dels 30 i els 50, 60, és l'època del Hollywood daurat, i per explicar-ho ràpidament, dic que els estudis funcionaven com fàbriques, un sistema gairebé fordista d'entendre la producció cinematogràfica. Es produïen entre 50 i 100 pel·lícules l'any per estudi. Hi havia estudis que feien més de 100 pel·lícules. Estudis com la Metro eren els que tenien més opulència, control artístic, i feien 70 films anuals. Warner Bros. Feia una mitjana d'unes 50 pel·lícules, però la 20th Century Fox i Paramount també es trobaven dins aquest marge. Columbia era la que superava les 100 pel·lícules. RKO, que es va fer molt famosa perquè va acollir, jo què sé, Orson Welles, o Fred Astaire i Ginger Rogers, produïa una mica menys, però també en aquest moment. Perquè us en feu una idea, Saul Burrell, que és un home important en el, com a productor independent i com a persona que mirava els guions i supervisava més de 700 pel·lícules durant la seva trajectòria. O sigui, ell directament produir-los, supervisar-los, donar okays a guions, més de 700 pel·lícules al llarg de la seva trajectòria. Era una manera de fer pel·lícules. I on hi havia també els papers molt assignats, no? No només els papers, diguéssim, de curadors, de maquilladors, modistes, etcètera, etcètera, sinó també els directors no escollien habitualment els seus guions, els hi donaven un guió i a vegades se'ls feien seu, com John Ford, per exemple, que és un paradigma, o alguns, no sé qui més s'ha hagut, Howard Hawks, per exemple, no? Sinó que eren els estudis qui feien un encàrrec, rodaven més d'una pel·lícula a l'any, a vegades bastantes més, i també els actors estaven molt encasillats en el seu gènere i en el seu paper, no? Qui era actor secundari rarament superava aquesta barrera i es passava a ser actor principal. Qui era un actor de westerns, rarament, ja hauria de ser més cap al final que canviava aquest paper. No? El cas de Humphrey Bogart, per exemple, l'únic paper que fa una mica discordant en tota la seva trajectòria és la Reina d'Àfrica, potser, la resta sempre fa de madur, Sam Spade o el que sigui. I era un sistema, això, molt encaixonat, però que els hi permetia una producció perquè havien de bastar o vestir de molt de material a totes aquestes sales que ells mateixos controlaven i que eren unes sales que tenien públic que no se l'acabaven i necessitaven més material. Això em fa pensar molt una mica en el sistema que hi ha ara en Netflix i totes les plataformes de videodemanda, que també hi ha tanta demanda que han de produir ells les seves pròpies sèries. Les sèries també tenen moltes vegades a les pel·lícules uns formats molt concrets, per un públic molt concret, no? I se'n produeixen. És una mena, un sistema que, guardant bastant les distàncies, semblant. A més, aquesta gent també va estar molt atenta a les novetats tècniques, no? Els Warner van ser els que van fer la pel·lícula de Jazz Singer, no? La primera pel·lícula sonora de la història. També una altra que es deia The Younger Generation, no? Que la va dirigir Frank Capra, que també és una pel·lícula sonora. També van començar a experimentar amb el color, més endavant amb el Technicolor. I després també van ser els grans creadors de l'Star System, no? El primer Star System, aquell de la Gloria Swanson, en Douglas Fairbanks, la Mary Pickford, la Greta Garbo. Tot això és un producte d'aquests primers estudis i d'aquests pioners jueus. Però a part de tot això, al món de Hollywood hi havia tot un seguit de personatges que eren productors independents, que potser no sempre estaven en el mateix estudi i que buscaven, eren qui detectava el talent, els guions i tots aquests temes. I eren personatges que es movien en més d'un lloc, que es venien al millor postor i que eren, això, professionals de la producció. Eren gent que tenia una influència enorme sobre els guions, sobre l'elecció del càsting, sobre l'elecció dels directors. Grans descobridors de grans actors, directors, actrius. I potser el més destacat és Irving Thalberg. Irving Thalberg va néixer a Brooklyn, va morir a Santa Mònica, era fill d'immigrants jueus alemanys i va estar molts anys a la Metro-Goldwyn-Mayer i després a l'Universal, quan se'n va cansar. El coneixien com el príncep de Hollywood o The Wonder Boy. Va morir molt jove, amb 37 anys, però sembla que entre pel·lícules acreditades i no acreditades va produir-ne més de 90. I va ser el promotor d'estrelles com Greta Garbo, Clark Gable, Joan Crawford, John Gilbert i dels germans Marx, que és per lo que gairebé tothom el coneix. I sobretot perquè a les memòries de Groucho Marx explica com de nerviós es posava Irving Thalberg amb les reunions amb Groucho Marx. Perquè Groucho Marx se'n reia d'ell i ell no tenia sentit de l'humor i era una persona que anava molt a la idea i es trobava amb aquell personatge, no?, que el feia... I en les memòries aquelles diu Groucho i jo, si busqueu els fragments amb Thalberg, són bastant delirants i bastant interessants. Va ser una figura molt important fins al punt que Francis Scott Fitzgerald es va inspirar amb ell per fer El último magnate. The Last Tycoon és una novel·la que si la voleu llegir en català no hi és, però en castellà l'editorial Anagrama la va publicar. És una novel·la, com tot l'Scott Fitzgerald, molt bona, que ha tingut una adaptació que l'ha fet Elia Kazan amb Robert De Niro, amb el personatge de Thalberg. I ara també hi ha una sèrie que l'ha creat Billy Ray, que no és tan... I el personatge aquest de The Last Icon és un personatge molt complicat en les relacions personals i un, en canvi un personatge absolutament solvent amb el tema... amb el tema laboral, capaç de fer 5 feines a l'hora, de llegir un guió i parlar per telèfon. De... I aquest ha estat un dels personatges claus en el primer Hollywood, com també ho va ser David Selznick. Suposo que aquest sí que tots el recordareu, sobretot si heu vist allò que el vent s'endugué, va ser el productor d'una producció estranyíssima que va haver de canviar de directors, que va ser molt complicada. Selznick era un jueu ucraïnès que es va casar amb la filla de Louis Mayer, va treballar sobretot per Mayer, però després també va tenir els seus propis estudis. Va ser director de les pel·lícules de Hitchcock, sobretot de Recuerda, d'alguna més, de Rebecca, també del Tercer Home, de Ha nacido una estrella, de La reina de Nova York, d'Anna Karenina, la versió de Clarice Brown. I Selznick era ja també fill d'un productor de segona, però era ja fill d'un productor, David Selznick. Llavors també hi va haver altres noms, com Salomon Burcell, que Samuel Burcell és interessant de destacar-lo perquè va donar la primera oportunitat a Rita Cancino i segons sembla és el que li va recomanar que canviés el nom per Rita Hayworth, cosa que déu-n'hi-do. Xavier Cugat diu que va ser ell. Xavier Cugat diu que ho va fer ell tot, no? Però deia, però sembla ser que sí que va ser Sol Burcell qui li va recomanar. També va ser el que va donar, va ser el descobridor de Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, i també el que va produir les primeres pel·lícules de John Ford, segurament un dels millors directors de la història del cine, sobretot una que es diu Judge Priest, que està molt en la pel·lícula interessantíssima, westerns, els primers westerns els va produir ell. Llavors tenim a Hal Wallis, que Hal Wallis també és un altre personatge interessant, més que res perquè va ser un dels productors, juntament amb Jack Warner de Casablanca, del Falcó Maltès, de Duelo de Titanes, Gunfight en aquell corral, en aquell corral, no sé. I també, bueno, aquest va ser sobretot en Bolívia de Halliban, amb aquella, les aventures de Robin Hood, no sé si la recordeu, amb Errol Flynn, també va ser un dels que la va catapultar l'èxit, o Jerry Lewis després, Dean Martin, Elvis Presley, també els va llançar la carrera en el cine, Katharine Hepburn, Bogart, Bette Davis, un dels grans descobridors. Llavors tenim un altre personatge interessant, que aquest és una mica el que trenca la norma, que és Sam Spiegel. Sam Spiegel va néixer a Polònia, va fer els estudis a Viena, es va traslladar a Berlín, va fugir d'Alemanya en direcció a Mèxic per la persecució del nazisme, de Mèxic se'n va a Hollywood i s'inicia com a productor. Va ser el que va produir On the Waterfront, La llei del silenci, en un moment en què Elia Kazan estava amb el prestigi per terra perquè havia denunciat els seus companys de Hollywood al Comitè d'Activitats Antiamericanes. I ell va ser un dels que, La llei del silenci, la recordeu, Marlon Brando, Els ports, El port, La màfia, una pel·lícula esplèndida. I llavors també va ser el productor del Pont sobre el riu Kwai, Lawrence d'Aràbia i Doctor Zhivago, diria. I també va ser, la seva darrera producció va ser precisament, amb Elia Kazan també, L'último magnate, de The Last Icon. És dels pocs d'aquests que sí que va exercir el, era la religió, el judaïsme, el sionisme, va ser un dels que va aportar molts diners a la creació de l'estat d'Israel, però tots els diners els va aportar sobretot a l'audiovisual israelià, i l'escola de Jerusalem porta el seu nom, l'escola de cinema i televisió de Jerusalem, és Sam Spiegel Film and Television School, i és un dels que trenca, o el que trenca la norma de tots aquests que parlarem. I ara m'agradaria parlar-vos de dos casos bastant interessants. Abans, parlar-vos d'Arthur Krim. Arthur Krim també és interessant perquè tots aquests personatges, com heu vist aquí en la seqüència de Barton Fink, no sabien res de cine. Tampoc volien saber-ne. Us heu fixat que diu, tot aquest mambo-jambo de tal, diu ell, no? Tota aquesta història de l'Aragó, a mi no m'interessa. Jo vull saber si la història és bona i que me l'expliquin bé. Doncs Arthur Krim era un advocat, en principi sense cap vinculació amb res, i el 1951 el seu despatx d'advocats va rebre l'encàrrec de la United Artists, que era la productora que va fundar Chaplin, Pickford, Fairbanks i Griffith, de liquidar-la, de procedir a la liquidació. I en lloc de liquidar-la va veure que hi havia negoci i es va posar en el negoci i la va reflotar de tal manera que va possibilitar el retorn de Chaplin en Candilejas, va finançar Spartak, que també era una pel·li que venia amb el tema de les activitats antiamericanes molt condicionada, de fet el guionista Dalton Trumbo estava perseguit per aquest comitè, i va reflotar completament la companyia i va possibilitar això, que algunes pel·lícules que haguessin rarament tingut la possibilitat de fer-se es fessin amb una empresa pràcticament a la bancarrota. Més endavant va ser distribuïdor i finançador de la saga James Bond, poca cosa, vull dir que un altre va tenir vista, de les pel·lícules dels Beatles i d'aquells westerns meravellosos de Sergio Leone i Clint Eastwood, són meravellosos, rodats a Europa. I és un personatge, jo crec, que interessant. I ara m'agradaria parlar-vos de Robert Evans. Robert Evans va ser un dels productors, segurament, el més talentós dels anys 70. Ell va començar com a actor, tenia un talent actoral, es veu que bastant limitat, i llavors va veure que es podia dedicar a la producció perquè tenia això, un bon ull per als guions i per les històries. Va entrar a treballar a Paramount, de fet va ser el director de producció de Paramount. Paramount Pictures en aquell moment ja no era un estudi com el que s'entenien els primers anys de Hollywood, sinó que el va comprar una empresa amb un austríac, d'un magnat austríac que també tenia negocis en diaris, televisions. O sigui, tenia un holding empresarial immens i que Paramount era segurament el 8 o el 10% de la facturació total de tots els seus negocis. El senyor aquest, que ara no recordo el nom, Robert Evans li deia en privat The Feeder, perquè era un senyor molt... I Robert Evans era un autèntic bohemi que vivia la vida loca, però que donava uns rendiments econòmics increïbles i que tenia molt bona... De fet, ell va ser el qui va impulsar la carrera de Polanski amb La llavor del diable, Rosemary's Baby i Chinatown, que és una de les millors pel·lícules de Polanski i segurament un dels millors guions de la història. També va ser el que va confiar a Albert Rudy que es fes el rodatge del Padrino. El rodatge del Padrino va ser una cosa increïble. Van comprar la història Mario Puzo, van anar a rodar-la a Nova York en escenaris reals, quan van ser allà la màfia va crear una cosa que es deia el Comitè per l'Amistat Italiana i que la dirigia Joe Colombo, un dels caps de la màfia, i va anar contra el rodatge, el van mig subornar els productors perquè d'abandonés, al final van negociar i durant tot el Padrino, que és una cosa que no m'havia fixat mai, no es parla mai de màfia, sempre és la família, perquè els mafiosos de Nova York no volien que sortís el terme empantat. En fi, tota una història brutal que tant Coppola com Albert Rudy van insistir en seguir endavant i que, sobretot, Robert Evans, contràriament al que deia el Führer, el senyor aquest austríac que dirigia el conglomerat, va fer que seguís endavant, que es pogués anar a rodar a Itàlia, perquè si recordeu la primera hi ha una escena que és a Sicília. També va ser el que va acceptar finalment, tot i que ell no ho volia en un primer moment, volia Jack Nicholson com el personatge que va fer Al Pacino. Finalment van acceptar Al Pacino, que era un actor de segona, sobretot un bon actor de teatre, perquè en aquell moment el cine no havia fet res. En fi, i al final va produir la primera Albert Rudy, la segona ja la va produir Robert Evans, i són els que han fet que hi hagi una de les millors sagues, segurament, o la millor saga de la història del cinema. Llavors, Albert Rudy es va separar d'ell i va continuar fent altres projectes. Albert Rudy també li han d'agrair que va produir Million Dollar Baby de Clint Eastwood, una altra de les grans pel·lícules. I a Robert Evans, Love Story, per exemple, Marathon Man, una altra pel·lícula meravellosa, i una que a mi m'encanta, que és Cotton Club, d'en Francis Ford Coppola, que també la va fer. Era com el gran hereu d'Irving Thalberg, sortia constantment al diari, a les revistes del cor, i tenia mil i una polèmiques. Era un borratxo, conspicu, un senyor que vivia la vida, però que tenia un talent especial, no? Una mica com Thalberg. I per últim m'agradaria parlar-vos de tots els pioners de l'època daurada, de Samuel Brownstein, que va néixer a Chișinău, ara actualment Moldàvia. Aquí es va fer dir Samuel Brownstein. Ell va fugir dels pogroms, se'n va anar a viure a París, va estudiar a la Sorbona, va abandonar França ocupada en direcció als Estats Units, i allà es va convertir en un productor de segona fila. I per poder triomfar i realitzar grans produccions va buscar una fórmula d'abaratir els costos, i no se li va acudir res millor que anar a Espanya, a l'Espanya franquista, a través d'un general que es deia Chester Williams, que era amic personal de Carrero Blanco, perquè per el tema de les bases i tota aquesta història. Va aconseguir una autorització perquè a les Rozas, que em sembla que és el terreny on ara la selecció espanyola i dels camps de futbol, crear-hi un estudi de cine amb mà d'obra barata, diguem-ho clarament. Aquí tenia el fuster, tot li sortia més barat, podia fer grans pel·lícules amb un pressupost molt més baix, i aquí va rodar-hi Rei de Reis, Nicolás Rey, La caiguda de l'imperi romà, 55 dies a Pequín, El fabulós món del circ, o El Cid, Charlton Heston. Totes aquestes pel·lis les van rodar aquí. La curiositat és que les autoritats espanyoles mai van saber que era jueu, que segurament no li hagués anat bé, però tampoc van saber que aquest senyor era el nebot de Lev Davidovich Bronstein, Lev Trotsky, el gran clar, aquest senyor no va saber mai les autoritats franquistes, però va crear un Hollywood a Europa. També això va durar relativament poc, perquè després de les últimes pel·lícules aquesta no va funcionar, no va acabar d'anar bé i van acabar tancant, però sí que ell va donar una mica peu a això, a l'espagueti western, no? A aquestes produccions americanes fetes aquí, que són més barates, que servien una mica de sèrie B, Almeria, no? Mil històries. Però és curiós que aquelles autoritats que volien donar una visió per turista es van creure aquell personatge que va arribar allà de la mà d'un militar, i els va enredar d'aquesta manera, no? Trotsky era un personatge de la Unió Soviètica molt conegut, no? I que no crec que a Franco i a Carrera Blanco els hagués agradat gaire aquest parentiu, en fi. De noms destacats n'hi hauria tants. Per dir-vos, hi ha Dor Chari, David Sarnoff, Joe Pasternak, que és un dels que va també ajudar al cantor de jazz, sobretot en l'apartat tècnic, Walter Wagner, William Goetz, Val Lipton, que és el que va catapultar Jacques Tourneur i les seves pel·lis de cinema fantàstic, Eric Pletzkoff, Michael Todd, que es va inventar el Todd AO, que era com un sistema de pantalla expandida de les primeres, no? Els primers cinemascopes, que després ell també els va perfeccionar. I Michael Todd també va guanyar l'Oscar per La volta al món en 80 dies, que és una pel·li avorridíssima ara si la mireu, és llarguíssima. Bé, en fi, això no, traiem-ho de la gravació. Però és una pel·li que en el seu moment, una gran pel·li de Cantinflas, no sé si la recordeu, i David Niven, I llavors també hi ha hagut, no sé, Joseph Levine, que també era el fill d'un sastre rus, que va ser el que va ajudar Mel Brooks a obrir-se pas en la indústria de Hollywood amb aquella pel·li meravellosa, Els productors, o El graduado, que és una altra pel·li que també ha passat en la història del cinema. Del 60 fins avui, curiosament, també hi ha molts personatges jueus que han estat importants en la producció. Mike Nichols, que el coneixereu també perquè pel graduado precisament també va ser productor de moltíssimes pel·lícules. Steven Spielberg, a part de ser director, també ha estat productor i ha ajudat a moltes altres. A més, també ha estat un pioner en la tecnologia, ha estat un senyor que ha tingut un sentit de l'espectacle enorme i que ha ajudat a tornar al gran Hollywood, diguéssim, a les grans produccions. També podem parlar de Jerry Bruckheimer, no?, que és el que ha fet que hi hagi la saga de Pirates del Caribe, el productor. Avi Arad, que és el que va portar aquesta moda que s'acabi ja, sisplau, dels còmics de Marvel a la gran pantalla, perquè cada any tenim 3 o 4, però clar, és un èxit absolut, no?, la dècada dels 2000 va ser. Scott Rudin, que ha estat un dels grans productors dels germans Coen, sobretot d'una pel·li que va tenir molt d'èxit als Oscars, que és No Country for All Men, no sé, en Espais para Viejos, aquí es va dir. El cofundador de DreamWorks és Jeffrey Katzenberg, també jueu. La saga James Bond la va Barbara Broccoli, que també és d'origen jueu. Totes aquestes figures i també, per què no dir-ho, en Harvey Weinstein, que és un personatge que va ajudar, per exemple, no sé, Woody Allen en el seu moment en algunes pel·lícules, però sobretot Quentin Tarantino, no? Harvey Weinstein va tenir un èxit absolut, va ser un dels grans productors, però s'ha descobert ara un seguit d'escàndols sexuals, no només escàndols sexuals, sinó també violacions, i és un personatge absolutament nefast. I tots aquests escàndols personals doncs, han tacat tota la seva trajectòria i va ser una mica l'inici del Me Too, és en el cas Harvey Weinstein, no? Harvey Weinstein, això, havia estat una persona que havia catapultat a grans figures i que ara té la carrera marcada per això. Per resumir-ho, podríem dir que Hollywood es funda a l'est d'Europa, això sí que, més que res, perquè a l'est d'Europa i en aquests petits llogarrets on vivien els jueus és on aquests fundadors s'empapen de la cultura i entenen el sentit de l'espectacle, de la història, i també en la seva experiència personal l'aboquen tota en aquesta indústria. També podrien dir que, tot i que la indústria de Hollywood la funden pioners jueus, són jueus que no exerceixen de jueus, de propagandistes jueus, que això és una cosa que s'ha dit molt, i sobretot des de la dreta trumpista, no? Que es parla sempre de Hollywood com un cau de jueus liberals, perquè ell distingeix molt bé els uns dels altres, i que els jueus liberals són els que controlen el discurs. Això és absolutament fals. En canvi, sí que seria veritat que la indústria de Hollywood i la contribució jueva de Hollywood ha estat sobretot la de la idea de l'Amèrica moderna. L'Amèrica moderna i tot els Estats Units de les oportunitats, els homes fets a si mateix, el somni americà, de la publicitat, de l'estètica, de les noves estètiques, per què no dir-ho també, perquè ells també... No? És un invent d'aquests productors que van ser els que van veure el negoci aquí i els que van intervenir directament en la producció i també en l'estètica i en les històries dels films, i que van ajudar a crear aquesta enorme fàbrica de somnis, però també una fàbrica propagandística i una fàbrica cultural, que és Hollywood. I el que és curiós és que siguin personatges que hagin quedat una mica en segon terme, no? Molt poca gent associa Metro-Goldwyn-Mayer als personatges, o no acabem d'entendre, no s'acaba de saber qui hi ha darrere totes aquestes grans productores, que ara també us haig de dir que ja formen part també d'altres grans grups i que han quedat com molt difuminat aquest sistema que ells es van imaginar en aquell moment, no? Ara el que passa habitualment a Hollywood és que les grans productores, com li passava a Universal en el moment de fer El Padrino, ja són una petita part de grans conglomerats econòmics, no? Però al final Hollywood continua funcionant, la gent continua anant al cine, i la gent continua mirant molt cine, i aquesta és una mica la contribució jueva al naixement i a l'auge de Hollywood, és amb aquests personatges, que està bé reivindicar-les, tot i les ombres que tenen. I també dir-vos que la bibliografia en castellà i català és bastant poca en aquest aspecte. Sí que hi ha les memòries de Louis Mayer, hi ha un llibre molt bonic que es diu Selznick Hitchcock, que és la relació entre Selznick i Hitchcock, que també està molt bé, i un llibre, però hi ha poca bibliografia en aquest aspecte. Als Estats Units n'hi ha bastanta més, però que sí que també hi ha moltes pel·lícules com aquesta que hem vist que reflexen una mica el naixement de Hollywood. I amb això diria que ho hauria dit tot. Si teniu alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer, aquí som. És que en aquests petits pobles el teatre era habitual, era un teatre com de carrer i sobretot l'oralitat, contes orals. I per això Broadway també està, molta gent jueva va ser productora, no? Perquè suposo, és una frase, jo faig servir aquesta, l'instint fabulador, que me la va dir un dia en Jordi Puntí, l'escriptor, que ell la fa servir, no? Tenen un instint per les històries, perquè de petits els hi han explicat molta història i sabien, detectaven molt ràpid les reaccions de la gent. Jo entenc que a l'explicar les històries orals tu també veus la reacció del públic, tenien aquesta, i alguns van a dedicar al teatre, també hi ha hagut grans escriptors jueus americans, d'això, Roth, no? I us en diria molts més, però sobretot en el cinema també era per això.
Lluís. R.K.O.
era d'origen jueu? R.K.O. també, sí. R.K.O. era un conglomerat que també havia estat Samuel Goldwyn, em sembla, i són els que sobretot van catapultar amb l'Orson Welles. Les primeres pel·lícules d'Orson Welles totes són d'R.K.O. I R.K.O., Harry Cohn, em sembla que també havia tingut part. Són totes... R.K.O. no es consideraríem tant un gran estudi. I R.K.O. també era una empresa de ràdio en alguns moments. Però també hi havia capital jueu. Tu ho trobaríem.
Moltíssimes gràcies, doncs. Disfruteu també de l'exposició, que sembla que tenim oberta fins ja el 20 abans, fins al mes de febrer. I farem grups de lectura en relació a l'exposició, farem cinefòrum amb el Museu del Cinema, farem projeccions de pel·lícules al Cinema Truffaut, tot en relació a l'exposició, i tot neix gràcies a l'exposició de Jewish Wood, amb aquest nom també tan evocador i tan bonic. Per tant, moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta introducció fantàstica al tema de l'exposició i al tema de l'enneixement de Hollywood. Sabíeu també que gràcies a en Ramon i a la universitat enregistrem les conferències i teniu el repositori tant en el web del Museu d'Història del Jus com en el web de la Universitat de Girona, a la Facultat de Lletres, i per tant podeu reveure i podeu escoltar de nou la conferència del Jordi, com totes les altres que hi ha hagut anteriorment en relació a aquest cicle, i penso que comencem el 2015, per tant són 10 anys llargs de conferències enregistrades. Per tant, moltíssimes gràcies de veritat per poder-vos a l'enquesta i benvingudes i benvinguts.